Avui amb nosaltres tenim els representants dels partits polítics en presència al ple. Una tertúlia que, a més de radiofònica, també la poden seguir a la web de Cugat.cat i després recuperar-la a Cugat Televisió, en aquest format de vídeo que tenim setmanal, mensualment, volíem dir, després del ple municipal. Avui amb nosaltres ens acompanyen Carles Brugaroles, de Convergència i Unió, també Jordi Carreras, del Partit Popular, Ferran Vinyà, senyor, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a aquesta tertúlia en què volem tractar els diversos temes d'actualitat local. Com dèiem, mensualment fem aquesta forma també, aquest format televisiu, per intentar apropar també la ciutadania a través d'aquest format les seves opinions, sobretot després del ple municipal, un ple en què dilluns vam tractar, sobretot, entre molts punts, entre 30 punts, el pressupost municipal de cara a l'any vinent. Va haver-hi l'aprovació inicial, l'equip de govern va tirar en solitari endavant aquest projecte de pressupost, la resta de partits hi van votar en contra, ara hi ha un període d'al·legacions on els partits podran presentar aquestes al·legacions per millorar els comptes. Faig un resum de com queden els pressupostos de cara a l'any vinent i després els demanaré quina és la seva opinió. Tindrem un pressupost de 96,6 milions d'euros, un 1,1% més que enguany. Hi ha més de 14 milions dedicats a polítiques d'atenció a la persona, el que representa un 11% més que aquest 2014, i també es recull una lleugera rebaixa de la pressió fiscal a l'IBI, en un descens del 0,5% de mitjana en el rebut. La inversió serà de 16,17 milions, un 24% menys que enguany arran dels canvis de la legislació estatal. Hem fet aquest resum de com queden els comptes i ara els demano els posicionaments. Números que es van presentar dilluns. En tot cas, que comenci el tinent d'alcalde d'Economia i membre de Convergència i Unió, Carles Brugaroles. Molt breument, ja sé que hi haurà molts aspectes, però tenim força temps per tractar els números.
Molt bé, doncs bon dia a tothom. Bé, jo crec que estem davant d'un paquet econòmic que inclou pressupostos i ordenances que dona continuïtat amb unes línies que varen traçar a l'inici de la legislatura. En aquell moment tots varen constatar que havíem d'induir un canvi de rumb perquè hi havia algunes variables que se'ns estaven escalfant, diguem-ne, no? I que, per tant, si no fèiem un viratge, doncs hauríem pogut arribar a una situació que era molt inconvenient per fer front a les necessitats de la ciutat, que són creixents, i això és evident, no? En aquell moment, en l'any 2012, doncs vam haver de fer un pressupost que era dur, que és una d'aquestes coses que a ningú li agrada fer, que induïa doncs reduccions de despeses importants en algunes partides, tot i que mantenia totes aquelles que ens semblaven que eren essencials en l'àmbit dels serveis socials, de l'educació, etc. Però que, sens dubte, doncs no era un pressupost agradable, ni tampoc ni per la banda de les ordenances, que en aquell moment sí que van preveure uns increments de recaptació superiors a l'expectativa d'inflació que teníem per l'any 12, i a més on crea la taxa de clavegram i tota una sèrie de qüestions que havien de tendir a equilibrar la situació. La veritat és que en aquell moment vam treballar molt en traçar un itinerari que ens semblava que havia de conduir a final de legislatura amb una millora clara dels indicadors. Insisteixo, no per tenir uns indicadors bons, sinó perquè realment l'Ajuntament necessita musculatura per poder fer front a necessitats que és evident que hi són, no? I la veritat és que els resultats són molt bons i això és fruit del treball de tothom, eh? I aquí incloc també a l'oposició, perquè l'oposició ha fet moltes aportacions positives i també el món associatiu, de la ciutat, etc., que jo crec que ha entès molt bé el missatge que teníem en aquell moment, i vull dir, que així clarament, no?, que els bons resultats que tenim avui són fruit del treball de tothom, eh? I això és quelcom que voldria molt destacar.
Breument.
Bé, aleshores el que tenim avui, que és doncs una consecutivitat amb aquest canvi de tendència, que com que els indicadors són molt més bons, estem molt més ben provisionats, tenim molt menys deute, etc., doncs ens permet prendre decisions del tipus, per exemple, d'insistir en una tendència suau cap a la reducció, per exemple, de la pressió fiscal, no? Hem parlat d'un menys 0,5%, això és molt, no? Home, és evident que no, és poqueta cosa amb el rebut de l'IBI, no? Tota la resta estan congelats, però és la tendència, una tendència suau que està treballada, que és consistent, que ens ha d'anar portant en aquesta direcció i que alhora permet treballar amb prou intensitat totes les magnituds que són importants des de la perspectiva de la despesa i mantenir més o menys el ritme inversor que necessitem a la ciutat.
Partit Popular, posicionament respecte als comptes.
Miri, el pressupost el que posa de manifest és que la crisi que hem patit en general durant aquests anys doncs s'ha actuat, ens ha afectat a l'Ajuntament. A l'Ajuntament de Sant Cugat li ha afectat relativament poc, no? En part certament perquè hi ha hagut mesures ben preses i encertades per part de l'equip de govern, però també amb una bona part perquè s'ha fet carregar sobre les famílies el pes de la crisi, no? És a dir, que ja ho hem dit alguna vegada, si per una banda s'han prestat serveis socials amb una certa eficàcia, però no amb tota l'amplitud i tota la profunditat que es tenia que haver fet, si s'hagués comptat els serveis socials, ho haguessin comptat amb els mitjans adequats, amb més mitjans dels que han tingut, per altra banda, el que no s'ha cuidat pràcticament gens o molt poc és a les famílies de Sant Cugat, que no tenen una especial situació d'indigència, podríem dir, o de màxima necessitat, sinó que sobre aquests és sobre els que s'ha fet caure el pes de la crisi de l'Ajuntament, i l'Ajuntament ha sortit doncs, ben lliurat. Per què? Perquè ara se'ns diu, de cara, o es pretén, de cara al proper any, que és un any electoral, no s'ha d'oblidar, doncs que es rebaixa la pressió fiscal amb un 0,5% de l'IBI, no dels altres impostos, no per exemple de l'impost de la tassa de clavegueram que es va crear i que es manté, i si no recordo malament també puja una mica, no? Però clar, és que durant aquests 3 anys l'IBI ha pujat més d'un 9%, per tant, dir que ara es baixa un 0,5% l'any que entrem en eleccions, doncs home, és evident que és una mesura que va de cara a les eleccions municipals del proper any. Per altra banda, ja es diu que s'atendrà millor a les persones, que es dedica un 11%, crec que ha dit, s'augmenta la part d'altre, però tenim alguns capítols, per exemple, les residències d'ancians, a les quals que estan en una situació difícil perquè no han rebut ajuts de la Generalitat i perquè estan en una situació complicada, que se'ls destina doncs una quantitat que sempre que són 30 i pico mil euros, ara tinc les xifres davant, no? Doncs això ens sembla que és molt poc i que aquí s'han de destinar recursos.
Breument.
Es mantenen recursos amb altres necessitats que no són tals necessitats, que són inversions de caràcter polític, podríem dir, no? Tot el que s'està, tot el que fa referència a les associacions que ja no són associacions civils, sinó associacions autènticament polítiques, com és Òmnium, l'Assemblea Nacional i gastos, encara que siguin simbòlics, però la despesa de posar un màstil a la plaça de l'estació amb l'estelada que ha costat 6.000 euros, doncs són despeses que certament es podrien estalviar, encara que siguin poques. Aquests 6.000 euros és un bon percentatge, per exemple, del que se'ls està donant als ancians, no? És a dir, que ja hauria sigut més millor destinar-ho allà.
Després podrà desenvolupar més idees, senyor Carreras.
Molt bé.
PSC.
Mireu, ahir estava escoltant el debat dels pressupostos de l'Estat i pensava, certament existeixen diferències molt clares. Primeres diferències de tarannà del ministre respecte, evidentment, al company regidor d'Economia. Però sí que hi ha una similitud, que és una majoria absoluta i, per tant, que les posicions dels altres partits, en aquest cas, són escoltades, allà sembla que no, però tampoc no es defineixen ni abans dels pressupostos en un debat sobre com tireu-los endavant i no sé què passarà d'aquí endavant. Com tots sabeu, les al·legacions que presentarem als partits polítics no seran aprovades perquè no formaran part d'un debat previ a la presentació d'un pressupost. Què li passa al nostre pressupost? Jo crec que la memòria que tots plegats tenim i els ciutadans i ciutadanes és curta, és a curt termini. Jo crec que hem de saber que el pressupost, que l'IBI, per exemple, ha pujat el 320% des de l'any 90, el 200% per sobre de la inflació. I aquesta no és una dada opinable, aquesta és una dada real. Llavors el que hem de qualificar és si això és correcte o no, o si la pressió fiscal és l'adequada o no. Això, per contra, té una cosa positiva. A Sant Cugat les finances municipals funcionen bé, per bona gestió en alguns casos de despesa i de factures, i l'altra perquè la gent paga. La meitat del pressupost municipal és un IBI que té una de les pressions més grans de l'àrea metropolitana. Per tant, això crec que cal dir-ho. També si ens fixem en tot aquest històric de 30 anys, l'any abans de les eleccions, sempre se baixa l'IBI en un percentatge per sota de la inflació. Sempre. Jo ja sé que els ciutadans no recordaran què va passar fa 3 anys, o fa 7, o el 2006, el 2007, el 2011, però sempre és així, i avui també el que busquem és un titular de rebaixada, perquè a més la recaptació dels impostos indirectes, dels impostos directes a Sant Cugat, la recaptació d'impostos directes pujarà un 1,74%. Per tant, jo crec que també hem de dir les coses com són. El pressupost municipal, el que hem portat a ple i el que acabarà no s'assemblarà, no el coneixerà ni la seva mare, diguem-ne. El canviarem 34.000 vegades, com és lògic, com passa tot arreu, i segurament hi haurà una ampliació gran d'endeutament, podria ser, pel que sona, i també podrien haver-hi molts canvis entre una cosa i l'altra. Per tant, el pressupost està sobrevalorat, el que estem aprovant avui no serà el que serà, i per tant és un pressupost continuista i de cara a la galeria.
PSC ja ha parlat, ara li toca a Iniciativa.
Sí, hola, bon dia. En primer lloc, destacar dues qüestions. Una, la bona salut de l'Ajuntament, això s'ha de reconèixer, que permet fer un pressupost que en alguna mesura dona resposta a les demandes de la ciutadania, malgrat el govern central i malgrat la Generalitat. Per què dic això? No podem parlar del pressupost municipal sense explicar el marc legal i les noves lleis que hi ha en vigor i que limiten d'una forma important l'autonomia dels ens municipals. O sigui, tant l'Arsal com la llei d'estabilitat pressupostària, que en aquest cas li he de dir al senyor Brugarola, ja li vaig dir al ple que aquí el seu partit polític es va ficar un autogol, limiten molt la capacitat d'inversió i la capacitat de posar partides en algunes partides sensibles a l'Ajuntament. Per altra banda, la Generalitat. La Generalitat és una de les administracions que més diners deu a l'Ajuntament. I un dels capítols més importants i on el deute de la Generalitat és més gran és el Patronat Municipal d'Educació, escoles bressol, escola de música, etc. El que obliga l'Ajuntament a fer un esforç econòmic supletori, amb recursos propis. Malgrat tot aquest escenari, la salut en números macro econòmic de l'Ajuntament és important. Un altre element, un pressupost de mercat tarannà electoralista, ho han apuntat els companys, la baixada de cara a la galeria de l'IBI, que al final s'incrementa la recaptació, i en algunes inversions. Està claríssim que és necessari posar més beques menjador, però l'esforç de l'Ajuntament és menor que fa un any. S'ha incrementat aquesta partida perquè han arribat més diners d'institucions supramunicipals. Hi ha inversions com el pavelló esportiu, que és una promesa, en aquest cas a l'alcaldessa, d'inici de mandat, que s'inicia el projecte. També tenim tot el tema dels parcs infantils, una partida que l'any anterior era de 100.000 euros, aquest any passa a 700.000. Podríem fer demagogia i dir que dediquem més en parcs infantils que en beques menjador, però no la faré, però és així, això és així. I per últim, i per posar sobre la taula les mesures que Iniciativa sempre ha demandat i que durant tot el mandat hem fet demanda i no se'ns ha fet cas d'una manera discursiva. Trobem a faltar la tarifació social, trobem a faltar unes línies de subvencions per fer front a obligacions tributàries i trobem a faltar realment un increment d'aquestes partides sensibles a la ciutadania. I després ja
tindrà més temps. La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, bon dia. Jo volia comentar dues coses, bàsicament. D'entrada, d'una banda, el que ha comentat el Ferran, que ens trobem davant d'uns pressupostos que al llarg dels propers 4 anys canviaran 10.000 vegades, perquè jo em sembla que, si no a tots els plens, a pràcticament tots els plens de la legislatura, hi ha hagut un punt d'economia que era modificació del pressupost pel canvi de despesa o el que sigui. Per tant, crec que s'ha de posar sobre la taula que els pressupostos que ara hi ha d'aquí 4 anys ja seran absolutament diferents. I per un altre cantó, estic d'acord amb el que diu el Joan, pressupostos absolutament condicionats per l'Arsal, tant pel deute que té la Generalitat envers els ajuntaments i per tota la situació econòmica. I això crec que és important de remarcar. A partir d'aquí, que nosaltres els haguéssim fet diferents, és evident, i ja ho vam explicitar en el ple, creiem que hi ha despeses, que hi ha coses que formen part del pressupost que tenen un mercat clar, un mercat to electoralista estem a mig any d'unes eleccions municipals i fa una mica la sensació que hi ha despeses i la reducció aquesta simbòlica segurament de l'IBI estan emmarcades en aquest context. No sé si això passa a tot arreu, estic convençut que sí, és igual si en lloc de Convergència i Unió l'Ajuntament estigués manant un altre, faria el mateix tipus de pressupost, pensant en que d'aquí mig any ha de tenir contenta molta gent, però en tot cas jo crec que això és una evidència que s'ha de posar sobre la taula i segurament sí que crec que és una de les coses que tots plegats ens hauríem de plantejar a l'hora de pensar en pressupostos i de pensar en planificació de l'economia a nivell municipal. Les demandes de la CUP jo crec que passarà com amb les de la resta, s'escoltarà una mica, el Joan ho apuntava, de manera discursiva, però ens agradaria si fos possible que s'introduïssin de manera una mica fefaent lo de la tarifació social. Jo crec que és una reivindicació històrica ja de tots plegats, bueno, si més no, sobretot d'Iniciativa, el PSC i la CUP, que crec que estaria molt bé que algun any s'aconseguís. El Carles dirà que ja es fa, i en tot cas moltes altres coses.
Carles Brugaroles, per diverses al·lusions.
Començo pel final. Tema tarifació, nosaltres al principi de la legislatura vam donar suport a una moció que presentava Iniciativa amb una esmena que li vaig demanar i que la va acceptar, que és dir, nosaltres estem d'acord amb el que implica la tarifació social, no? Que ve a dir que qui més necessita ha de pagar menys i qui més té ha de pagar més pels serveis que reben des de l'Ajuntament en termes de preus públics i molts altres, no? Jo el que li vaig demanar al Joan Calderón en aquell moment era que això és molt complicat de gestionar, perquè has de demanar molta informació al contribuent i tu l'has de gestionar i és bastant ineficient de vegades per determinar preus públics que són molt petits, no? I que sovint costa més gestionar-ho que l'estalvi que li estàs induint al contribuent, no? I que per tant faríem un munt d'actuacions que anirien en la línia de la tarifa social, és a dir, que aconseguirien el mateix efecte però amb eines, amb mecanismes diferents. Jo crec que això ho hem implementat, ja en molts casos ja hi era, i en molts altres ho hem anat implementant. I per tant, quan surt tota aquesta qüestió, que és molt recurrent, no?, de la tarifació, doncs sempre explico el mateix. No? És a dir, tot el paquet econòmic de l'Ajuntament ha guanyat moltíssim en capacitat redistributiva, dins del marc que nosaltres tenim. No? I l'altre dia explicava, que, i també contesto algunes de les coses que s'han dit, no?, que no hi ha cap impost que pugi a Sant Cugat aquest any 2015. Quan hi ha un increment de recaptació és perquè creix el padró, per exemple, si hi ha més habitatges hi ha més gent que pagarà IBI, no? És la recaptació prevista, però en el cas de l'IBI, el de vehicles seria més, poder millor, no? Si hi ha més vehicles, llavors no és que pugi l'impost, però com que n'hi ha més, doncs la recaptació serà superior. Doncs en aquesta mateixa direcció el missatge és aquest, no hi ha cap impost que pugi, deia, perdó, excepte els tipus diferenciats d'IBI, que són els grans contribuents de grans superfícies comercials, grans indústries, grans oficines, etc. No? Aquests són els únics que, tot i que baixem el tipus, sí que preveiem, que sabem, diguem-ne, que la recaptació d'IBI els hi pujarà un 2-3%. Són els únics. Per tant, anem encara més enllà amb la capacitat redistributiva del paquet econòmic. També vull dir una cosa, per mi és molt important, no? Jo ho deia al principi, no?, la meva primera intervenció, que és que tot el paquet econòmic s'enriqueix sempre, cada any ha passat, de les aportacions de l'oposició, i aquest any espero que tornarà a passar. Sempre, si ho veiem factible, viable, i estem d'acord des d'una perspectiva política, sempre integrem al·legacions de l'oposició. I vull que la gent ho sàpiga, perquè allò de bo que ha tingut el resultat de l'economia de l'Ajuntament és una tasca compartida, liderada, lògicament, pel govern, però que ho hem fet una mica entre tothom, no? I finalment m'agradaria, humilment, rebutjar l'etiqueta aquesta de l'electoralisme. Jo crec que, clar, facis el que facis, a l'any electoral, doncs aquesta llosa la tindràs, no? Nosaltres podríem baixar més a l'IBI, podríem fer moltes coses, i no les fem, no? Jo crec que estem en una línia del rigor econòmic, de la consistència, de la previsibilitat en funció d'una tendència i d'un itinerari que ens vam marcar a l'inici de la legislatura. I estem sent molt, molt disciplinats des de molts punts de vista, i també fins i tot en aquest any electoral. Bueno, sí, entenc que s'ha de dir, estem efectivament en any electoral, però ho vaig a rebutjar, no estic d'acord.
Partit Popular?
No, miri, jo li agraeixo al senyor Brugaroles, doncs, que tingui en compte les suggerències de l'oposició i que les incorporin algunes, encara que sigui a vegades doncs, qüestions anecdòtiques i poc substantives, no?, del pressupost. Però és d'agrair, és d'agrair, però ara això el que no seria bo és que deduís l'audiència, doncs, que els resto de partits de l'oposició som d'alguna manera corresponsables del pressupost, perquè evidentment això no és així. És a dir, hi ha discrepàncies, hi ha hagut durant aquests anys discrepàncies amb l'equip de govern que ens ha portat a no votar els pressupostos en el ple, que és el que al final determina fins a quin punt som o no som corresponsables, o per almenys fins a quin punt li donem suport, doncs, que han sigut temes greus, cada un en el seu àmbit, no? En el nostre, per exemple, jo recordo ara sí, de manera immediata, la retallada que es va fer a les famílies nombroses de Sant Cugat, que són moltes, moltes, perquè hi ha, no sé si ara mateix, si són 2.000 i pico famílies, que això és molta gent, doncs se'ls va fer una retallada de les bonificacions per l'IBI, que quasi van deixar amb anècdota la bonificació, no? Llavors és una qüestió més de pressió fiscal que durant aquests anys s'ha fet sobre les famílies, i en particular a les més necessitades, que són les famílies numeroses. ja que tenim compte de que les famílies numeroses doncs, tenen les, es pot pensar que és que tenen molts mitjans en general, però això no és així. Si vostè agafa les dades de les rentes que percebeixen les famílies numeroses en general, doncs veurà que les xifres són molt, molt ajustadetes, no? I que, per tant, com som més gent, doncs tenen més necessitats que els altres i, per tant, tenen més dret, perquè aporten també més a la societat, tenen més dret a que se'ls facin bonificacions i no que se'ls retallin. Doncs això és una de les qüestions que li hem reprotxat durant aquests anys a l'equip de govern i que mantenim. I jo no sé si fan electoralisme o no, si és coincidència, no? Però que justament es vingui pujant tots els anys i ara es baixi una mica, home, doncs és curiós, com a mínim ja em direu vostè que és una coincidència curiosa. Si això es repeteix durant els últims anys, com ha assenyalat el senyor Villasenyor, doncs encara és més curiós, no? Que potser està bé, perquè miri, almenys cada 4 anys quan toquen les eleccions baixen una mica, bueno, doncs ens haurem de felicitar, no? Perquè si no encara seria pitjor.
Alguna cosa més, senyor Carreras, per afegir? Bé, si fem una ronda més, perquè així mantindrem l'ordre i en tot cas les al·lusions que hi ha a l'equip de govern doncs ja les podem respondre en el proper torn. PSC.
Doncs com deia anteriorment, sempre baixem l'any anterior a les eleccions i sempre pugem l'any després. Per tant, companys i companyes de Sant Cugat, l'any que ve tindreu una pujada de l'IBIM, com cada any després de eleccions. Que ho sapiguem sempre i quan es repeteixin les circumstàncies de govern. Després no sé què passaria. En qualsevol cas, mireu, jo crec que ara és l'època de també les propostes. Tenim un temps per fer propostes i també per fer una anàlisi. Certament baixarà el 0,5% del rebut que tindrem cadascú de nosaltres. Recordeu també que ha dit el Carles que no pugen els impostos, en aquest cas referint-se a l'IBI, però clar, és que en el mateix rebut de l'IBI tenim la taxa d'escombraries que sí que puja. Oi?
La
sí, tant. No. Sí, sí que puja.
Mira't, no puja gens.
I tant. Mira't el pressupost. Puja l'increment de la recaptació, també per part o per com a mínim hi és. Mireu, jo el que us vull dir és que estem en un moment de congelació que l'any que ve l'ara percutirem. Propostes de cara a l'any que ve, sintèticament. Nosaltres farem les 60, 70 o 50 al·legacions que fem habitualment i sobretot aniran en una línia, en la línia de creació d'ocupació i foment de la creació d'empreses. Jo crec que aquest és un punt que s'ha realitzat una tasca important des de fa ja bastant temps, sobretot des del punt de vista de creació d'empreses, però crec que cal iniciar o cal reiniciar o ampliar un pla de suport a les persones que estan a l'atur. Sant Cugat, hi ha poques persones que estan a l'atur comparat amb altres municipis, aproximadament la meitat dels municipis de l'entorn, 4.000, al voltant de 4.000, però són 4.000 drames i jo crec que, a part dels plans d'ocupació públics que s'han realitzat, cal que tirem endavant alguna altra proposta. I les nostres propostes aniran per aquí. No sé si seran recollides o no, no han estat recollides majoritàriament en tot aquest temps i en tot cas creiem que haurien de ser-ho. I com us deia, any electoral, doncs sí, home, preparem-nos per despeses àmplies protocolàries i de propaganda, preparem-nos per fer primeres pedres per inaugurar els lavabos, i això és el que toca i toca cada 4 anys, a la pesa que no ens en recordem.
Iniciativa?
Bé, jo voldria situar altres elements també que la intervenció inicial no m'ha donat temps a exposar, que és, per exemple, bueno, hi ha un element que passa cada any i que potser a vegades no en fem prou importància, no? per saber per què té l'Ajuntament de Sant Cugat aquesta bona salut econòmica o aquests ingressos o un pressupost de gairebé 100 milions d'euros, que no tots els municipis de la nostra dimensió el tenen. Nosaltres tenim uns ingressos per IBI molt similars a la ciutat de Sabadell, o sigui, la ciutadania de Sant Cugat. Per la morfologia dels seus habitatges i el cadastre que hi ha, permet tenir uns ingressos per rebut de l'IBI similar a una ciutat com Sabadell, que està al voltant de 200.000 habitants. I això és així. Per tant, la bona salut també és no corresponsabilitat, que abans situava el Carles, que tots col·laborem i tal, és veritat, però també de la ciutadania i per com s'ha planificat la ciutat durant 30 anys. Segon element, tenim una ciutat cara de mantenir. El model de ciutat construït durant, que són 30 anys ja, Carles, de governs de Convergència i Unió?
87.
Del 80, bueno,
des del 87.
27. 27 sí, sí. Anys. 27 anys de governs de Convergència i Unió han conformat un model de ciutat car, que és veritat que té el suport majoritari de la ciutadania, però la ciutadania ha de saber que això provoca que el pressupost municipal estigui en un 80%, estic sent benèvol, captiu per despeses d'aixecar la persiana. O sigui, aixecar la persiana ens costa 79 milions d'euros, 76, 79, o sigui, un 80% del pressupost. L'altre és marge de maniobra que té l'equip de govern per fer i desfer i posar els diners on creu que és convenient fer. Jo crec que això ho hem de saber, que aquest model és molt car i no permet fer altres coses, com per exemple posar més diners en habitatge públic, malgrat hi hagi 1,8 milions d'euros en inversions, que és la partida més important d'inversions en el projecte de l'antiga benzinera del centre de la ciutat. Jo crec que la situació de Promusa en aquest cas, per tal de poder donar resposta a la demanda de tenir habitatge protegit de lloguer, jo crec que hauria de tenir un esforç majoritari de l'equip de govern en aquest sentit. Això és una opinió absolutament del grup d'iniciativa. Jo crec que en aquest sentit no hi ha la mateixa simpatia. O sigui, en aquest cas Promusa sempre s'ha finançat majoritàriament les seves promocions, i acabo, amb el finançament d'entitats financeres. Jo crec que en aquest cas el paper de l'Ajuntament, el paper del govern municipal, el paper de les arques públiques hauria de ser més important de cara a finançar Promusa.
La CUP, i tancarem aquesta ronda.
Sí, no, bàsicament dues coses. La primera és dir-li al senyor Guerreras que les famílies nombroses no són les més necessitades. Les famílies més necessitades són les més necessitades, independentment del número de membres que tingui una família. I a Sant Cugat crec que es pot dir amb total certesa que precisament les famílies més nombroses no són les més necessitades. Per tant, vigilem a l'hora de parlar, depèn de quins ajuts i de qui els necessita més i menys. Jo crec que són els, per acabar la ronda, jo crec que són els pressupostos, ho apuntava una mica el Joan, d'una consolidació d'un model de ciutat que fa molts anys que s'ha construït i que és cert que hi ha una immensa majoria de la població que li agrada, per això l'avala amb els seus vots i per això Convergència i Unió fa tants anys que mana a la ciutat. I precisament les nostres propostes aniran encarades a intentar donar-li una mica la volta a aquest model de ciutat o a posar èmfasi en altres aspectes que nosaltres creiem que s'han de canviar i que segurament també responen a una... No és evident que un senti majoritari de la ciutadania, però sí que a una certa sensació que hi ha de que hi ha coses que s'haurien de fer d'una manera diferent. I aquí estem parlant de la quantitat i quantitat de calés que es gasta la ciutat en neteja quan creiem que es podrien destinar a altres aspectes, el que comentava el Joan de l'habitatge social... Les polítiques d'ocupació, el Carles sempre ens parla de com s'ha reduït l'atur a la ciutat, però també creiem que es poden fer moltes més coses en aquest sentit, perquè creiem que hi ha un atur invisible que d'alguna manera ha de sortir i hem de ser conscients de que hi és, i una mica les nostres propostes aniran cap a aquesta línia, repeteixo, sent conscients de que ens trobem davant d'uns pressupostos que responen a un model de ciutat que ara per ara hi ha una immensa majoria de la població que li agrada.
Carles Brugaroles, ara tindran una última intervenció. Els demano una certa brevetat perquè voldria tractar algun altre tema amb vostès abans de tancar la tertúlia.
Molt bé. No, diré al senyor Carreras sobre el tema de les famílies nombroses, que són, sí, una prioritat de l'equip de govern, no s'enganya ningú, igual que tots els col·lectius, que molt bé ja explicava en Guim. O sigui, al final hi ha, diguem-ne, beneficiaris, col·lectius beneficiaris del suport general de la ciutat que ha analitzat a través de l'Ajuntament, n'hi ha diversos, els prioritaris són allò que fa referència a l'exclusió, i això és la prioritat número 1, això està clar. Però les famílies nombroses també són un col·lectiu beneficiari i també fins a un cert punt, diguem-ne, òbviament és prioritari, no? Ara, el que li vull dir al senyor Carreras és que el que vam fer en el seu moment no va ser una retallada del suport amb l'IBI, el que vam fer va ser limitar la capacitat econòmica dels que rebien aquest suport, perquè hi havia casos que una mica clamaven al cel, no? Però al final aquests suports són diners que agafem de la resta de la ciutadania i els posem en un col·lectiu concret. Això sempre és així, no? És quan això ho estàs fent amb famílies que realment tenen una capacitat econòmica molt important, doncs això s'havia de corregir, i el que van fer és limitar-ho, i l'efecte d'això va ser que el 15% de les unitats familiars amb major patrimoni i o majors ingressos anuals van deixar de rebre una part del benefici fiscal de l'IBI, i després van fer una correcció tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar l'any 13 i recollint la circumstància específica de les famílies nombroses especials. Segona cosa que volia dir és que si efectivament Sant Cugat té un valor cadastral com a ciutat que és el segon més gran de Catalunya. I això no depèn de nosaltres, això ho fa la Direcció General del Cadastre, que depèn del Ministeri. I aleshores nosaltres què és el que definim? El tipus impositiu. I el tipus impositiu pot estar entre el 0,4 i l'1,1. Doncs a Sant Cugat aquest any 2015 el tindrem al 0,43. És a dir, quasi fregant el mínim legal. Per tant, és veritat, l'IBI a Sant Cugat té una capacitat de recaptació molt important i que és quasi inevitable. Nosaltres tenim les eines que tenim i això la gent també ho ha de saber. No? I m'ha interessat molt el que deia en Guim sobre l'atur invisible. No? Que l'atur invisible és molt difícil de treballar-lo. Nosaltres intentem promoure moltíssim el servei d'ocupació municipal perquè tothom l'utilitzi. Això vull aprofitar per dir-ho una vegada més. El servei d'ocupació municipal no només fa un rol de borsa, etc. Fa un rol d'atenció que ens sembla que és molt important i ens agradaria que tota la gent que està realment doncs, amb demanda de buscar feina, que l'utilitzi, perquè hi ha un volum de serveis que creiem que són interessants i que milloren les oportunitats de la gent de trobar feina.
Breument.
I de fet, doncs, les dades són bones i les tendències de la ciutat també són, jo diria, innegablement doncs, positives.
Senyor Carreras, sí? Sí.
Breument, miri, que la valoració que fa el catastre no és culpa de l'Ajuntament, però de bona manera això és evident, però que l'Ajuntament ha aprofitat aquesta valoració per treure-li el màxim suc possible en el Sant Cugatencs, doncs això també és veritat.
Podria ser el triple.
Podria
ser pitjor, recaptar el triple.
Pitjor. Llavors en aquest sentit hem d'agrair doncs, que no hagi collat absolutament a la gent. I, ara, en el tema de les famílies, dos coses. Una em deia que les famílies numeroses no són les més necessitades necessàriament, perquè pot haver-hi famílies humanes que siguin molt necessitades, inclús indigents, no? És evident. Però jo no em referia tant a això, sinó a que s'ha de tenir en compte, i no s'ha tingut en compte, perquè això que diu vostè, senyor Bruguerola, són digui-li retallades, digui-li com vulgui, si han baixat les bonificacions que tenien les famílies humanes abans, les ambaixades, amb alguns amb extrems que són quasi bé estèrils per molta gent aquestes bonificacions, per la immensa majoria, però el que vull dir és que una família numerosa té més necessitats, no és que sigui més necessitats, que té més necessitats que una família que té un fill o que en té dos o que no en té cap, i en canvi aporta més a la societat del que aporten els que no tenen fills. Per exemple, una parella sense fills, doncs quan arribi a la jubilació rebrà les pensions de lo que generin els fills dels altres, i el que té 4 fills o té 5 o té 3 doncs està els seus fills i això és algo que la família aquella ha tret endavant amb el seu sacrifici, amb el seu esforç. Aquests generaran més pensions i seran els que suportaran el pes de l'estat del benestar. Per tant, és de justícia i a més és indispensable, perquè en el temps, si no tingués ningú fills, o sigui, això s'ensorraria, ja tenim problemes demogràfics molt serios. Doncs és de justícia que les famílies se les atengui, se les promocioni, se les ajudi, no? És de justícia.
Ha quedat clar, ara el PSC, perquè si no se'ns esgotarà el temps i no podran parlar tots.
Sí, bueno, jo m'he quedat molt perdut amb la darrera intervenció del company del Partit Popular, en qualsevol cas recordar als ciutadans que la gent no paga impostos per ser una família, sinó per treballar o per viure, l'IBI, o el que sigui, Vull dir, és que a vegades ens oblidem de les coses. Tres coses. La primera, jo crec que cal una revisió cadastral clara que es realitzi immediatament, que s'insti a l'oficina del cadastre a fer una revisió cadastral. No perquè els impostos siguin dolents, al contrari. Gràcies als impostos podem tenir doncs, el que parlàvem abans, escola bressol o el que toqui. El que passa que jo crec que cal que tinguem un punt de justícia. Tothom sap que l'oficina del cadastre no és l'Ajuntament, no és la Generalitat, sinó que és l'Estat i ho ha de fer. Jo crec que cal que corregim els valors de les nostres cases segons el valor actual. I per tant cal que instem a l'oficina del cadastre a tirar endavant aquesta revisió cadastral, que després els resultats seran els que siguin, potser ens quedem igual, Carles, o potser serà més, però jo crec que cal que ho fem. Promusa, ho ha dit en Joan, Promusa no ha fet pisos de lloguer, per tant una de les prioritats que entenem que hauria d'estar és destinar alguna part dels diners per igual que estem fent amb la despesa de la Generalitat que no la cobreix, doncs aquells diners que les reformes de l'Estat que no han vingut al lloguer, que el puguem fer. I jo crec que hi ha una altra cosa que també cal destacar, hi ha una desinversió de determinats barris. El barri del Monestir en aquest pressupost municipal queda absolutament fora de si, igual que en altres costats. No se li ha acudit a ningú tornar a posar un pressupost de d'arreglar les clavegueres a les aigües grises d'allà, malgrat que tenim una taxa de clavegueram des de fa hàbil aproximadament 2 anys, on encara en aquest barri, per exemple, hi ha un greuge comparatiu respecte als altres.
Iniciativa?
Després de descobrir la línia de finançament per llinatge de les pensions públiques, que realment sembla al·lucinant, el que sí vull dir a l'audiència és que segur que ens quedarem sense pensions si el govern del Partit Popular continua governant. Això és una dada clara que després de l'última reforma ha quedat palesa. Jo només posar dos reptes de futur a nivell de ciutat, i que jo crec que en aquest cas no hi ha el pressupost, que també, sinó també l'informe d'intervenció ho posava, no? Jo crec que les dues línies més importants per garantir la supervivència tant del Patronat Municipal d'Educació, jo crec que l'escola de música, escoles bressol, etc., de la ciutat necessiten un estudi en profunditat per garantir la seva continuïtat, i Promusa. Nosaltres entenem que Promusa també haurem d'esmerçar més esforços i veure quin model de Promusa tenim per garantir també tenir habitatge fet des de l'administració i des de la ciutat de Sant Cugat.
La CUP?
Sí, no, bàsicament per acabar una mica amb les línies que deia el Joan, pressupostos que vagin destinats a no sols a mantenir sinó a potenciar allò públic, tant des del vessant de l'educació com des del vessant de l'habitatge com des de molts altres llocs, i destinats a fer una redistribució clara de la riquesa i dels ajuts, no en la línia, evidentment, de la intervenció última del senyor Carrer respecte al tema de les famílies nombroses, perquè malament aniria.
Canviem de tema. L'Ajuntament ha ordenat una reducció temporal de les taules i cadires de les terrasses dels bars de la plaça d'Augusta. Segons el decret del consistori, la decisió respon a la voluntat d'endreçar l'espai públic, millorar la convivència i protegir el paisatge. Però, en canvi, els restauradors ho veuen com un greuge que té importants conseqüències per al negoci. Ells veuen que, per exemple, a la plaça d'Octavià no hi ha hagut aquesta mesura i sí que s'ha pres la mesura a la seva plaça. Voldria demanar-vos l'opinió dels seus partits per aquesta modificació i què consideren que s'hauria de fer amb les terrasses per intentar arribar a un punt de solució. Tenim 6 minuts, per tant, els demano que també siguin molt breus i concisos. Com es ensinyo?
En terrasses el que es fa, i s'ha de continuar fent, és parlar molt amb els representants del sector. A la plaça Augusta hi ha una problemàtica singular, igual que altres llocs de Sant Cugat, com a Lía Rogent o altres, i les problemàtiques singulars s'han de tractar amb mesures singulars. S'ha de continuar parlant, però és evident que és una plaça que estava bastant sobreocupada de terrasses, que per exemple podia dificultar, doncs, qüestions com ara les emergències, i que hi ha problemes evidents de convivència entre una activitat econòmica necessària i molt important, i jo soc el regidor, com jo dic, però que també ha de conviure amb els veïns, no? En aquesta plaça concreta hi ha problemes que s'han d'abordar, i per tant l'equip de govern, quan hi ha problemes, doncs els aborda.
Partit Popular.
Jo li he de dir que no conec el tema en profunditat perquè no és de la part que jo m'he dedicat més, però de totes formes el que sí que puc dir és que jo no veig el problema tal com s'ha estat plantejant el tema de com estan les terrasses a la plaça Augusta fins ara, i ateses les raons que ha donat a l'equip de govern en particular, jo no li veig la raó de ser. O sigui, no sé per què s'ha de limitar l'ús de les terrasses tal com s'ha vingut fet fins ara, no? Tenim, per exemple, és cert, no?, que la plaça Octavià té una configuració diferent de la plaça Augusta. És cert que potser hi hauria problemes que podria donar problemes d'emergències, i això no ho veig. Potser els serveis experts d'emergències han arribat a aquesta conclusió, els bés, però així a simple vista no es veu que hi hagi cap problema especial, sinó que podria deixar. Ara, ja que confiem que aquesta decisió s'ha pres, i això no tinc manera de dir-ho, doncs s'ha pres aquesta decisió, deu ser per causes fundades que hauran demanat els informes tècnics i hauran arribat a la conclusió, suposo, de que això era el millor per la ciutat i el millor pels veïns i el millor inclús pels propis negocis, no? Ja que pensar que és així.
PSC?
Jo crec que hem d'abandonar una mica la xuleria i la prepotència. En l'anterior ple municipal, el regidor d'Urbanisme, tinent d'alcalde d'Urbanisme, parlant d'aquest tema, ens deia, doncs bé, que aquests bars en concret, on han de fer el negoci és a dintre, i per tant aquest tema de les terrasses és un tema adjacent. o afegitó. Jo crec que això no es pot dir. Un representant públic no pot dir aquestes coses en un ple municipal que consta en acte. Darrerament estem vivint diferents coses. La primera és el trencament unilateral dels consensos. Consensos que entenc que segurament eren en peus de fang. I l'altra és el decret. Del decret i el decret. Mireu, jo crec que evidentment s'ha de respondre a les queixes ciutadanes en tot aquest àmbit, però el que hem de fer és parlar una mica les coses, perquè allò que diem és que potser perquè passi l'ambulància, què estem dient, que vam donar els permisos de fa 4 dies i no podíem passar les ambulàncies? Home, no fotem. Per tant, instar a l'alcaldessa, perquè veig que el regidor d'urbanisme ja està en un altre àmbit, aquí intentem parlar tot plegat des del punt de vista global, amb veïns però també amb els representants del comerç, amb l'associació de comerç. I home, a decret, a cop de decret, amunt i avall, a tort i a dret, depèn del que parli, si algú té alguna terrassa que li molesta, que cridi, i llavors hi haurà un canvi. I al revés, si algú vol tenir una terrassa més gran, que cridi, llavors ho canviarem. Mireu, estem en un moment on qui crida més s'emporta el gat a l'aigua.
Iniciativa?
Bueno, jo crec que s'ha dit pràcticament tot, però posar de manifest que qui donava o dona les llicències perquè hi hagi aquesta concentració de terrasses és l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, en aquell moment el que s'hauria d'haver fet és estudiar. Concentrem 4 terrasses en un espai limitat que potser les emergències no poden entrar i que poden molestar els veïns, doncs potser dispersem una mica aquesta concentració de terrasses. Jo crec que a Sant Cugat hi ha focus molt, molt concentrats de terrasses, que hi ha problemes de convivència. En aquest sentit, el que hem de veure és com ho solucionem. En qualsevol cas, s'ha de solucionar, però no a cop de decret. Jo crec que sí que és veritat que hi ha hagut diàleg amb els veïns i veïnes, però jo no sé si el gremi d'hostaleria de la zona té la mateixa percepció. Jo crec que sortir a cop de decret a dir on tenies 15 taules en tindràs 6, no crec que sigui la manera.
La CUP, hi marxarem?
Sí, no, molt amb la línia que estaran apuntat el Ferran i el Joan. Vull recordar que es va fer un pacte per la nit després d'un any de reunions, trobades en comissions, que es va arribar a un consens, que és possible, quan diu el Ferran que s'aguantava amb peus de fang, és possible, però era un punt de partida, si més era un punt de partida a partir del qual treballar, i en part regulava això de les terrasses, que per altra banda dir que fa no sé quan que teòricament s'hauria de fer un pla de terrasses a Sant Cugat i no hi ha manera que es tirin davant, i que davant d'unes queixes de veïns s'actuï a cop de decret, ho entenem fatal. I només cal parlar amb els propietaris d'aquests bars, aquests restaurants i aquestes terrasses per veure la percepció que tenen del regidor d'urbanisme actualment.
Ja tindrem més temps per parlar d'aquests temes, perquè ja són les 10. Guim Pros, Ferran Villasenyor, Carles Bugarola, Jordi Carreras i Joan Calderó, moltíssimes gràcies per la seva atenció, i a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia a cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.